A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 14 minuts del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí, nosaltres, d'avui dimarts 11 de gener del 2011, el primer temps de la nostra història de l'any. Volem veure com es fa parlar una persona l'any en què l'Ignasi Montaner acabarà el seu llibre de toponímia.
Ets molt optimista, eh?
Veus com t'he fet parlar? Ignasi, bon dia, bona hora, bon any.
Bon any. Bon any. Dic, aquest any no crec que l'acabi, l'any que ve poder sí.
Ep! Veus com podem començar l'any amb un titular?
Sí.
L'any que ve potser sí.
Potser sí, però clar, això de potser és molt elàstic.
D'acord. Home, tens 12 mesos d'elasticitat.
Ja.
Però això vol dir que va a bon ritme.
Sí, sí. Ja estic força avançat. Ara actualment estic passant, des que va sortir el llibre primer fins ara, han passat 30 anys, doncs 30 anys de llibre sobre Sitges. El que passa és que, clar, no... en molts no hi ha gaire cosa, i amb altres sí, de tant en tant, cada 7 o 8 pàgines trobo alguna cosa, l'apunto i ja està, anem fent, col·leccionant.
D'acord, el que l'estadística no diu és quantes vegades deu haver estat referenciat aquest llibre de toponímia en altres treballs, que deuen ser moltes, segurament.
Suposo que sí, tant de bo. Mira, si és útil, és el que es tracta. Bueno, el faig perquè m'agrada, però si a més és útil, pues, és content, i em sembla que és útil.
Sí, perquè de rendiment econòmic cap. Crematístic, cap ni un.
En absolut. En aquest país, fins ara, bueno, ara poder ja no, fins a la meva generació, i potser una mica més tard i tot, la gent feia les coses per gust i gratis.
Home, i ara hem de suposar que algú també les
ara
fa.
Ara també hi ha algú, però poca gent, eh? Poca gent. Jo també ho comprenc, eh? Vull dir, els joves d'avui en dia, quan surten d'estudiar, es volen independitzar dintre de les possibilitats, que són mínimes, i, clar, van darrere els cèntims com bojos. Vull dir, quan els encarreguen una feina, i això quan pagareu? I torno a dir que a mi no m'agrada perquè no és la meva mentalitat, però ho entenc perfectament. Vull dir, home, vull dir, és que també pobra gent que no, després d'anys d'estudis, que no puguin ni treballar normalment el que els agrada, i que no puguin muntar un pis és absolutament impossible actualment. Vull dir, bueno,
Ens quedava l'atenció, però les investigacions sempre són llargues, eh? Dilluns parlàvem amb Ramon Arnabat, perquè ha sortit aquest llibre de tots els noms, que s'ha presentat a Sitges el proper mes de març, en seguint aproximadament, a partir d'una exposició sobre la República que també es podrà veure, i ens parlaven d'una investigació que havia començat l'any 85, i que va començar esperonada, si no recordo malament, per aquest historiador ja veterà, aleshores l'any 85, Déu meu, que va ser diputat al Parlament.
Coll a l'entorn? No.
No.
Soler Sabarís?
No. Josep de nom.
Sí, Josep Termes.
No.
No. Tampoc.
És gros, això, eh? No sé per què m'hi fico. No. És igual. Però que va néixer en aquell moment esperonada per aquest historiador, i que després, fins que no es va posar sobre la taula la qüestió de la memòria històrica, no va tornar, per dir-ho així, a agafar un embranzit. I li preguntàvem a Ramon Arnabat si fa 25 anys el fet de començar a rebuscar per arxius i tot això era quelcom bastant. I ens deia que sí, que en aquell moment era, doncs, tres quarts de l'altre, no?
Ja no era temps de dictadura fa 25 anys, però clar... Jo no sé per què, però la gent de la guerra no vol parlar de la guerra.
Has dit Josep Termes?
Sí, Josep Termes. Aquest és un que estudia...
Josep Benet?
Benet, ara, aquest és.
Josep Benet.
Josep Benet es dedica a això.
Ah, sí. Exactament. Doncs Josep Benet va ser, en aquest sentit, l'instigador, d'alguna forma, ens deia Ramon Arnabat, d'aquest llibre.
Va ser diputat a Corts i president de l'Arxiu Nacional de Catalunya i d'això.
Ja era en aquell moment un veterà, eh?
Sí, i tant, sí. Quan va començar la guerra, l'any 36, devia tenir 18 anys. Tant, encara és viu, però deu estar ja cap als 90.
No ho sé, si va ser el que va... Sí, el de la senyera Montserrat va ser en Josep Benet.
El de?
El de la senyera Montserrat va ser en Josep Benet. L'any 47, o de l'entronització, no, el qui la va deixar anar?
No, no ho crec. No, no. Si t'interessés molt, em sembla que tinc la narració, un llibre que ho explica.
De
la,
no, del que no va succeir.
No és això, perquè aquest Josep Benet no es podia embolicar amb això, perquè era un dels organitzadors de les, dels actes de l'entronització.
D'acord. Per tant,
i per tant,
ho estava baix,
els que
estava
tiraven la bandera eren uns altres.
Eren uns altres.
Ara, suposo que va haver molta simpatia.
Però era, diguem-ne, a través de Josep Benet, com es va començar aquesta investigació, i per això dèiem que les investigacions són llargues.
Sí. Sobretot quan afecta tantíssima gent, de la qual hi ha molt poca cosa escrita. En aquest cas, a part de documentació que n'hi ha, però no gaire, s'ha de recórrer a la memòria popular. I la memòria popular és
ui,
que és complicat, la memòria popular, perquè la gent el que no sap s'ho inventa i mai sap si te'n pots fiar o no te'n pots fiar, i és complicadíssim.
I queda encara aquella assignatura pendent de tots aquells cossos, totes aquelles restes, totes aquelles persones de les quals els familiars no en saben, no en saben on van anar a parar. Però també era molt singular, com Ramon Arnabat ens deia, els pares d'alguna manera han amagat els fills què va passar amb els avis, però resulta que els nets tenen molt interès en saber què va passar amb els seus avis. O sigui, que d'alguna forma no es va dir per protegir i per passar pàgina a un episodi històric, i resulta que són els descendents els que aleshores volen precisament saber què va passar, o encuriosits per què va passar amb la seva família. No?
Sí,
que veurem encara què queda per tot això. Però a l'igual, no es tracta del mateix, però la toponímia també és un procés molt llarg en el temps.
La toponímia, el problema de la toponímia és que és un procés que no s'acaba mai. Quan dius que ja s'ha acabat, bueno, ja ho tinc tot controlat i d'això, resulta que et surten noms nous o sobrenoms que ja tens, coses que no sabies, i tot això s'anava afegint, i no s'acaba mai. No s'acaba mai. Jo decidí tancar l'any 2010.
D'acord, o sigui, hi ha data de...
Tot el que surti a partir del 2011...
D'acord.
Potser alguna cosa surti, però no me'n preocuparia.
Si surt alguna cosa d'aquelles transcendentals, si no, no, eh?
No, perquè és que si no acabes mai.
O sigui, la forquilla del final, el límit, ja està marcat en el 2010.
2010, sí.
Perquè el límit de l'anterior, quin era? Si es va dir el 80...
Pues, quan es va acabar.
D'acord.
No ho sé. És que ho saps millor tu l'any que jo, perquè no me'n recordo.
Però és a dir, seran aproximadament 25 anys de toponímia
encara...
nova.
Sí,
t'ho dic fàcilment.
Jo tinc tan mala memòria que m'ho he d'apuntar tot.
T'ho dic fàcilment. Vés que opinar, eh? El 10 de gener del 87 es presentava el llibre.
L'any 81. L'any 81 és quan vaig presentar la tesi.
D'acord.
Doncs l'any 81 és quan,
perfecte,
quan acaba la recollida.
Doncs l'any 87 es va presentar el llibre.
Sí.
Però des de l'any 81 sí que hauran passat, com deies tu, 30 anys de nova toponímia, de nous topònims.
Exacte. Sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Ens havíem quedat a Terramar. Havíem acabat el discurs de...
Que ja estava acabat, ja vam parlar del que es podia parlar, que a més segurament, com altres coses, i no està gens malament, ja n'hem parlat més d'una vegada, sempre donem voltes a la sínia.
Això mateix, però ja està bé que les donem.
Exacte.
Hem refrescat la memòria a l'entorn de la història d'Armengol i de Martino i de tota l'urbanització i de com va acabar.
Exacte.
Des d'un punt de vista econòmic, que va acabar com va acabar.
Sí. Bueno, i ara toca un altre barri d'aquests, projecte urbanístic, en aquest cas molt poc projectat, perquè és el Poble Sec. El Poble Sec es va fer cap als anys 1927, durant la dictadura d'en Primo de Rivera. A partir de l'any 1927 es veu que el barri ja més o menys comptava amb permisos, però l'any 1926 consta l'ECO, una queixa de l'Ajuntament o un decret de l'Ajuntament que va amenaçar i va ordenar tirar a terra tanques i parets que la gent feia de manera il·legal. De manera que l'any 26 sembla que la cosa encara no estava legalitzada, i a partir de l'any 27 va començar ja, suposo que l'Ajuntament hauria marcar els carrers i tal, i parcel·lar-ho, i ja va començar el d'això.
M'aturo un moment aquí. Per què es diu Poble Sec?
Sí, això toca
perquè,
dir-ho.
Ja, també, perquè... també hi ha un Poble Sec barceloní,
sí,
per exemple.
Per la mateixa raó.
Per la mateixa
perquè
raó.
Perquè no hi havia aigua. Mentre que en el poble hi havia més o menys aigua corrent i canonades que anaven a les cases, en el Poble Sec no, I aleshores cada casa s'havia d'espavilar pel seu compte, havia de tenir una,
cisterna,
pous no, perquè allà tampoc no n'hi ha de cisternes, una cisterna que recollia l'aigua de la pluja, i quan no n'hi havia, no sé com s'ho feien, durien anar a buscar aigua a baix al poble. De manera que aquesta és la raó
de la denominació en la majoria de poblacions de Catalunya que puguin tenir un barri que es digui Poble Sec.
Sí, suposo que n'hi ha més. Això, no? Jo, clar, conec el de Barcelona.
El de Barcelona, perquè és un clàssic.
Era el mateix cas, vull dir, sobre el paral·lel, al començament eren cases fetes de qualsevol manera i que no tenien aigua corrent, no? També era el Poble Sec. Doncs aquí era per la mateixa raó. Llavors, en aquest barri, que de mica en mica es va anar fent, doncs van sortir tota una sèrie de carrers. Potser el carrer més curiós és el carrer de l'Estalvi, que, segons explica l'Aurora Reyes, que és del Poble Sec i va néixer allà, o hi va viure, es va fer una vegada que l'alcalde, el Barbeig, va anar per allà i va veure allò i va dir, oh, quines cases, com us heu fet això? I la gent va dir, home, amb els nostres estalvis. I el Barbeig va dir, doncs aquest carrer es dirà carrer de l'Ahorro. De l'Ahorro.
Que això és com s'ha vingut denominant.
Això de l'estalvi és modern.
Això de l'estalvi és modern, sí senyor.
I tota la vida ha sigut el carrer de l'Ahorro. I la placa ho deia perfectament, no? I de manera que a partir de llavors i després, poc després, l'Ajuntament consta l'acte de ple de l'Ajuntament que va...
O sigui que és un dels primers carrers urbanitzats
del Poble Sec. Sí. I després, doncs, han anat sortint altres noms d'origen una mica confús. Per exemple, hi ha el carrer de la Verge de la Llum. El carrer de la Verge de la Llum, que és un nom una mica estranyet, no? Aleshores, segons diuen, perquè són aquestes coses difícils de comprovar, hi ha dues versions, una, diguem-ne, de tipus històric i una altra de tipus irònic. La de tipus històric era que allà hi vivien molts lampistes. Ho han dit, jo no, ni quito ni pongo, vull dir, m'ha dit això. I l'irònic era que era un carrer que al començament hi havia tan poca llum que la gent, irònicament, va dir carrer de la llum. I el dia que es va voler oficialitzar, però en comptes de posar carrer de la llum, va posar carrer de la Verge de la Llum.
Aquestes són les dues versions que has trobat.
Sí. Bé, de saber quina és la veritable, no? O també hi ha el carrer del Perpetuo Socorro. Suposo que alguna persona devota de la Mare de Déu del Perpetuo Socorro doncs va posar el nom. Uh-huh. En aquella època els carrers anaven per lliure. Vull dir, la gent deia un nom i després l'Ajuntament no l'acceptava. Normalment l'acceptava, perquè l'Ajuntament no té ganes de pensar gaire. Vull dir, quan li proposaven un nom, bueno, doncs ja està bé, no? I així m'estalvio buscar un nom. Els ajuntaments normalment no tenen ni idea de posar noms. Vull dir, no coneixen ni la història del poble. I aleshores doncs van a posar noms d'aquests que els hi sonen. Mm-hmm. Carrer de Gaudí, carrer de Pompeu Fabra, carrer d'això.
Ha quedat això explicat d'aquesta manera, que els ajuntaments no tenen ni idea.
No tenen ni idea. Jo t'ho asseguro. Ara no me'n recordo el nom del carrer. A la Comissió de Toponímia vam recomanar un nom per un carrer de Llac a l'Antoniet. Mm-hmm. Arcadi Mas... No, Arcadi no. Claudi Mas i Jornet. I ja poses cara d'interrogant. És la mateixa cara d'interrogant que va posar una regidora que li va dir a la de Cultura, i aquest senyor qui era, no el conec de res.
Per favor, explicació.
Va ser un vilafranquí...
Tinc més hora jo, que no sóc regidor.
No, però és un exemple de que noms i diuen, i aquest qui és? Clar, si diuen aquest qui és... vol dir que ells, si haguessin de posar el nom, aquest no el posarien.
No, evidentment.
Doncs aquest Claudi Mas i Jornet era un vilafranquí que va fer secretari de l'Ajuntament de Sitges, que es va integrar totalment en la població, que va fer cants i poesies en honor de Sitges, que els va publicar, que li van premiar algunes vegades en Jocs Florals, i que era una persona que... tot i ser vilafranquina, era quasi més sitgetà que vilafranquí. Diria que va morir a Sitges, Diria que va morir a Sitges mateix, de manera, doncs aquest era el senyor. Clar, jo també comprenc que aquest senyor no... els de la seva època el coneixien tots, però no el coneix ningú. I aleshores, clar, quan s'han de posar noms a carrers, convé que els posin gent que coneguin la història del poble. I aleshores ressusciten persones que estaven mortes per segona vegada, no? Mortes perquè es van morir i mortes perquè estan oblidades.
D'acord.
En canvi, d'aquesta manera ressusciten i aleshores s'hauria de complir un ideal, que és que la gent, quan va a un poble, passant pels carrers i veient els noms dels carrers, revisqui la història del poble. Eh? Vull dir, hauria de ser això.
Aquest és un ideal que no deu passar massa llocs per això, eh?
No, no ho crec que no. Bé, actualment potser sí, eh? Actualment ja comencen a haver-hi molts pobles que la gent posa noms del poble, que no...
En els nous carrers, eh?
En els carrers nous,
sí, clar. Perquè entre altres coses la història, clar, ja està escrita i deixa també...
Sí, sí.
Deixa també petjada, allò que canviar un nom d'un carrer, doncs bé, per què i com i en quina raó, no? Estàvem en aquesta qüestió, però, de la Verge, del Perpetu Socors.
Perpetu Socorro, que vull dir, hauria de ser algú, que algú de vot d'allà, més endavant, no sé si avui el dia que ve sortirà al carrer de la Mare del Pilar, que està entre la via i el camí dels Capellans,
sí,
una mica més enllà del carrer del Sol i de la Lluna i de les Escoles Pies, que el nom és, en aquest cas ho sé concretament, el nom és això, el primer que va viure al carrer, la seva mare es deia Pilar, i va anar al ajuntament a demanar que li posessin el nom de Virgen del Pilar.
Pilar.
De manera que, vull dir, això del Perpetu Socors,
probablement que hagués vingut
una cosa semblant. Mm-hmm.
I que, per exemple, ara que deies això del carrer del Sol, de places del Sol n'hi ha a molts llocs.
Ja. No ho sé, no?
Diguem-ne que el Sol és protagonista del nomenclàtor de molts llocs.
Sí, però vols dir que no és en aquests anys de...
No, ja no ho sé, però vull dir...
De turisme. Vols dir noms antics o noms moderns?
Com deia aquell, prova de mi, Montaner, no ho sé. Però vull dir que de carrer del Sol o de places del Sol, diguem-ne que ens ho vintegen, no?
A Madrid, la plaça del Sol.
Per exemple, i la Puerta del Sol.
I la Puerta del Sol.
Per exemple, entre altres coses.
Malament si hem d'imitar els noms
a Madrid. Ja m'ho pensava que diguis de molt d'això. Estàvem fent l'exemple del carrer de la Mare de Déu del Pilar, però estàvem a Perpetu Socors.
Un altre carrer interessant és el carrer del Floreal. El carrer del Floreal és un carrer que, a veure, com ho direm, on hi ha avui a la plaça Pere Rosales,
sí,
que és una plaça ben coneguda, amb unes estàtues en allà que va arreglar el Pere Rosales, antigament era un planter de clavells que es deien el Floreal, i que era obra, o el va crear, un senyor que es deia Rafael Llopart Vidaut, no el del carrer, o del carrer Rafael Llopart, una altra cosa que no recordo en aquest moment, el seu fill, quan es va morir el pare, que era benefactor de l'hospital i que va comprar aquella torre que hi ha a la cantonada al costat de la via, tot allò, no? Quan es va morir el pare, el fill va muntar això, que en part es passava la vida, em sembla, més a Barcelona que a Sitges. Entre altres coses, va ser president del Club Futbol Barcelona en una certa època.
El fill de Rafael Llopart.
Sí, el Rafael Llopart Vidaut va ser president del Futbol Club Barcelona. I aquí Sitges va crear això. I aleshores se'n va encarregar una sèrie de persones que al cap dels anys tinc una mena de llista de directors del d'això.
Era un viver que hem de suposar, però que era una mica més gran que la plaça?
No gaire més.
I tampoc no era un gran viver?
No.
Perquè, home, la plaça ja és, però vull dir, no és...
Clar, vull dir, els clavells no hi entenc, eh? No sé si es poden plantar grans extensions. Em sembla que s'han de cuidar molt un a un, no? Mm. Vull dir, perquè funcionin. Doncs era un viver que rebia moltíssimes visites, que van tenir premis a no sé quantes exposicions els clavells del viver, i aquest senyor, el Rafael Llopart, va morir l'any 33, una mica abans de la guerra. Llavors, poc després de la seva mort, el viver es va tancar, el Floreal es va tancar, i va quedar un camp abandonat, que precisament poc després, el mateix any 33, el van aprofitar els feixucistes per muntar-hi el seu camp d'esports. Allà van posar porteries de futbol, porteries de bàsquet, i anaven a fer exercici allà.
O sigui, la Federació de Joves...
Federació de Joves Cristians,
allà van dedicar aquell terreny a fer pràctica esportiva.
A fer pràctica esportiva. I el carrer que portava des del carrer del que avui és Cardenal Vidal i Barraquer, al costat de l'hospital, no?
Sí.
Fins allà, clar, s'acabava a la d'això. No era un carrer com ara que té sortida.
D'acord.
Acabava a la porta del Floreal.
Entesos.
I durant molt de temps va ser passatge Floreal. Fins que posteriorment, quan es va urbanitzar la plaça, van obrir el carrer per aquell cantó, i des de llavors és carrer carrer de Floreal, com és actualment.
Perquè la plaça es va denominar d'alguna forma? Fins que no es va denominar la plaça com a plaça del doctor Pérez Rosales?
Si vols que et digui, diria que no. Diria que no tenia nom.
Per això. Preguntem perquè la plaça es va inaugurar, bé, era president de la Generalitat Tarradellas, sí. O sigui que van ser els primers anys de la Generalitat recuperada, i encara recordem Tarradellas al costat del doctor Jesús Pérez Rosales, amb uns domassos, amb una tenim, bé, va ser una cerimònia inaugural.
Sí. Jo diria que no va tenir nom anterior. De totes maneres, tots aquests llocs que no tenen nom oficial el tenen
oficiós.
El tenen oficiós. Segurament que la gent en deia la plaça del Floreal. El que no crec que arribés a ser un nom oficial.
Uh-huh. Però el carrer va néixer vinculat a aquest cultiu de clavells del fill de Rafael Llopart.
Rafael Llopart Vidaut. Bé, i amb això més o menys ja tenim una idea del poble sec. Uh-huh. No? Llavors anem a un altre barri, que és el barri de Vistalegre. El barri de Vistalegre, perquè ens entenguem, és el que hi ha a banda i banda del carrer d'Àngel Guimerà. El carrer de Vistalegre es va crear més o menys com el poble sec l'any 1926 i el va crear com una urbanització, com ara s'ha creat doncs, la Llevantina o Vallpineda, com una urbanització, un senyor que es deia Bartomeu Carbonell Mussons, que era, és conegut potser el nom no, però els fets sí, perquè és el que va fer la Casa del Rellotge.
La casa Bartomeu Carbonell, sí senyor.
De manera que aquest senyor va fer la casa i quan, suposo quan la va tenir venuda, va... aquest era un americano. Tots aquests americanos no podien parar. Vull dir, havien treballat des dels 18 anys o des dels 14 anys a Cuba com uns desesperats aquí fent negoci.
I vols dir que no podien estar aquí.
I quan arribava l'hora de la jubilació que tornaven a Sitges, van dir, i ara què faria? Que avorrit. No, res, continuaven fent negoci.
D'acord, per tant, gent inquieta.
Exacte. I aquest Carbonell Mussons, doncs, després de fer la casa, devia pensar, bueno, i ara què faig? La casa era cap als anys 18, una cosa així.
Sí, perquè la casa es va acabar l'any 15.
Exacte. I aleshores va buscar un altre negoci, va comprar les terres que hi havia al costat del torrent, el torrent dels Ases, a veure si ens expliquem. El torrent dels Ases és el torrent del carrer Isabel Julià.
D'acord. Allò era el torrent dels Ases?
Sí.
És a dir, darrere de l'escola Esteve Barretxina...
No l'he conegut altre nom. Potser en tenia algun, però ja no l'he trobat. El que passa pel costat de les escoles i desemboca al carrer Llopart.
És a dir, l'actual carrer Isabel Julià era el torrent dels Ases.
Que llavors passa per sota la carretera, perquè hi ha un túnel per això, passa pel costat de l'aparcament de cotxes, fa una tombada, i aleshores es fica per sota de les cases pel carrer Joan Ramon Benaprés.
Entesos.
Doncs el senyor... Mussons,
Bartomeu
Mussons va comprar les cases, els terrenys que hi havia a la dreta cap a Barcelona, a la banda de llevant del torrent dels Ases i va fer tota una urbanització que al principi, clar, evidentment eren unes quantes cases només i els planos del carrer i de les cases, primeres cases les van carregar amb en Martino, que aquell temps estava treballant a Terramar i anava fent coses a Terramar. No?
Que se'n feia un tip.
Com?
Que se'n feia un tip.
Sí, home, vull dir... En aquell temps no hi havia tant arquitectes com ara. Hi ha tants arquitectes que... Bueno, no és per riure. Que amb la crisi que hi ha, estan a l'atur. I estan buscant feina com desesperats.
Cert. Però en aquella època Martino, diguem-ne, que era molt sol·licitat.
Sí. Doncs va fer les cases que suposo que eren molt boniques. Actualment encara en queden dos o tres xalets a la part de baix. Bastant a part de la part de 100 metres de la carretera, hi ha a banda i banda dos o tres xalets encara dels antics. La resta no, la resta ja són cases que les han tirat a terra i, clar, vull dir, han aprofitat el terreny per fer cases de pisos. No? Però encara queden algunes que estan força bé. I aquest senyor Carbonell Mussons devia tenir devoció amb l'Àngel Guimerà i li va posar el nom de carrer Àngel Guimerà, que l'Ajuntament va acceptar. Curiosament...
I la denominació de l'urbanització també va ser seva, és a dir, Vistalegre també va ser seva.
Jo m'imagino que era perquè... Bueno, hi ha dues versions aquí també.
També.
La primera versió és que tenia una finca a Cuba que es deia Vistalegre. I la segona versió és que des d'allà, en aquella època, actualment ja no, hi havia una vista magnífica sobre vinyes, en el fons la, el cementiri, i la línia del mar, aigua dolç, tot allò, no?
Una vista bucòlica, vaja.
Sí, i aleshores va posar aquest nom. Podia ser qualsevol de les dues, i aquestes coses són molt, molt difícils d'aclarir, no? I què més sobre això? Doncs em sembla que res més, perquè no. Ah, sí, volia dir que, curiosament, Àngel Guimerà és un dels pocs escriptors catalans importants que a la part antiga de Sitges té carrer, perquè l'únic altre que hi havia era en Jacint Verdaguer, que li van donar el nom, un tros de passeig, li van posar nom de Jacint Verdaguer, i després de la guerra,
sí,
ho van treure, Passeu de la Ribera.
D'acord.
I després
de no recordava, és a dir, hi havia hagut una part del Passeig de la Ribera que havia estat...
Perquè la Ribera, el Passeig de la Ribera, tenia 4 o 5 noms.
Això sí que ho recordo, però ara no recordo que haguessis dit que n'hi havia un dedicat a Verdaguer.
Un era Jacint Verdaguer. Doncs el van treure i suposo que cap als anys 70, vergonyits, van donar el nom de Jacint Verdaguer amb un carreró ridícul que surt de la carretera i va parar al barri de Sant Crispí.
Clar que si fos per tu no tindria nom ni Verdaguer ni Guimerà.
No, sí, tots dos, els trobo molt bé.
Sí? No havíem quedat que havien de ser persones que havien...
Si ho dius en aquest sentit, no, sí. Home, vull dir, en Verdaguer és en Verdaguer, tampoc, excepcions es poden fer.
Excepcions es poden fer.
Home, en aquest cas em sembla que si no s'ho mereix el Verdaguer, no sé qui s'ho mereix.
Queda excepció feta per Verdaguer. Per Guimerà també, sí? Té rebaixa, mereix una excepció, no tant.
Però, donat la manca d'escriptors importants que hi ha en aquest poble, potser dos tocaria. I potser tres també, no ho sé ja.
Quin seria el tercer?
El tercer és el carrer Muntaner. El carrer Muntaner, que encara que digui carrer Muntaner, hauria de dir carrer de Ramon Muntaner. Em sembla que ja us vaig explicar la història algun dia.
No me'n recordo, el carrer Muntaner.
Sí, l'he explicada. Però com que no està de més explicar la mateixa cosa 10 vegades, el carrer Muntaner el va fer el senyor Bonaventura Muntaner, no me'n recordo què més, Muntaner amb boi, sense R, Muntaner, dit conegut per l'animer. L'animer. Sobre la carretera, davant del carrer Muntaner, hi havia unes cases que deien les cases de l'animer, que ja no existeixen.
De l'animer?
Animer, sí. Animer, ja m'imagino que animer duria ser perquè algun home passat seu, el pare o l'avi, recollia almoines per les ànimes del purgatori.
Ah, entesos.
M'imagino que és això, perquè si no...
D'acord.
No. Aquest senyor Bartomeu Muntaner tenia dinerons. Tenia terrenys, i aleshores va, igual que va fer amb Bonaventura Falc, va dir, jo tinc aquí una sínia que no en trec res, té 4 cols i 3 pebrots. Aquí fumaré un carrer, em vendré les parcel·les a banda i banda.
D'acord, i urbanitzaré.
I faré la primera passeta. I sí, ho va dir l'Ajuntament, i li va dir, a més, vull que el carrer Muntaner, aquest carrer, com que l'he pagat jo i l'he regalat a la gent, porti el meu nom. I li van dir que sí. Això en temps de la dictadura d'en Primo de Rivera.
D'acord.
Li van
dir que aquest carrer Muntaner correspon a Bartomeu Muntaner.
Bartomeu Muntaner. I aleshores, tots contents, l'home va fer els colerons que tocava, van posar les plaques i les plaques deien Calle de Muntaner. Amb R. I clar, el Bartomeu Muntaner se'n va anar ràpid a l'Ajuntament
i va dir,
escolti, que això no és el meu nom, jo no m'escric així. I aleshores consta les actes de l'Ajuntament i surt a l'Eco que li van contestar: tenga en cuenta que esta calle no se ha hecho en honor suyo, sino en honor del ilustre, deixem les paraules exactes, de l'il·lustre cronista català don Ramon Muntaner. Suposo que l'home va tenir una enrabiada de
calample. O sigui que van ser molt hàbils, eh?
Sí, una enrabiada de calample. I això. El problema és saber, perquè és que és una resposta ofensiva, no?
Sí, vull dir... però aleshores la placa, en el fons, està dedicada a Ramon Muntaner.
Sí, per això et deia que el tercer era aquest. Però clar, en Ramon Muntaner ja me l'aprecio molt perquè em dic Muntaner, però tampoc no és dels grans autors de la literatura catalana, podria haver posat algú altre, no?
Com qui?
Jo no ho sé, o sigui, és Marc.
Sí, m'ho he pensat. Ah, ara, dius,
o Joan Martorell. Martorell,
eh? Dirà tu, menys pla, dirà tothom.
Menys pla, no.
Veus?
De manera que... Jo no sé la resposta que va venir. Vull dir, n'hi ha per pensar que van contestar això.
Sí, sí, per mal pensar. N'hi ha per mal pensar.
Sí, van contestar això per no haver de canviar les plaques. Mm-hmm. Vull dir, eren capaços, eh?
I l'altre perquè algú es va girar d'aquest atac d'ego, per dir-ho així, sobrevingut, sí, del senyor Bartomeu, i va dir, doncs ara...
Sí. O l'altra possibilitat és que aquest Ramon Muntaner estava en temps de la dictadura, era molt catalanista, i a la millor li tenien jurada. Vés a saber per què.
D'acord.
El fet és històric, el motiu ja és més opinable.
I aquest deu ser un cas singular de la nostra toponímia, eh?
Sí, sí.
Una placa que en principi havia de dedicar-se a... Bartomeu va acabar Muntaner. Dedicant-se a Ramon Muntaner.
El dia que van venir aquí els membres de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que vaig fer un parlament sobre anècdotes de vaig explicar això, aquesta. Es van fer un tip de riure, com tothom.
És bona, és bona. Bé, carrer Muntaner. Muntaner, gràcies. Sí, fins d'aquí un mes. Però ell és Muntaner amb...
Amb Buyenberra. No sé si des dels meus avantpassats, perquè totes les avantpassats de tothom, si vas a buscar,
sí,
no hi
veritat.
Ha el mateix cognom escrit dues vegades igual. Cert. Però com a mínim des de l'any 1900 i pico, em sembla que es van posar tots els meus parents d'acord.
Per posar Muntaner.
Muntaner amb R.
Muntaner. Ignasi, fins d'aquí un mes, gràcies. Tornem de seguida.